Avui, a Aula ELAC, parlarem de com s'ha creat una redacció periodística a l'Institut Vilomara i quines accions s'estan desenvolupant. Estrenarem un nou capítol de la secció EOI ELAC Explorers en què parlarem de la cafeteria Cantinyol en anglès. A la secció Connexió Frederic Mistral us oferirem l'informatiu de l'alumnat de quart B. A la secció Aula News coneixerem un programa de realitat virtual de la Universitat de Barcelona i una mobilització de l'Institut Llobregat demanant vetlladors per a l'alumnat que ho necessita. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dos alumnes del Col·legi Tecla Sala ens recomanen un llibre i una pel·lícula. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula ELAC. A l'Institut Can Vilomara, un grup d'alumnes de quart de l'ESO han creat una redacció periodística que s'encarrega de publicar una revista online cada mes. Avui volem saber com va néixer la idea de fer aquesta publicació i com funciona aquesta redacció. I per això tenim amb nosaltres el Santiago García, la Sara Benavides i el Joan Fernández. Moltes gràcies als tres per acompanyar-nos. Santiago, comencem amb tu. Com va néixer la idea de fer una revista o de fer una redacció periodística? No sé què és, què va primer.
La necessitat era per de comunicació de l'institut cap a l'exterior i també de l'exterior cap a l'institut. No volíem fer una revista que fos la típica revista de centre educatiu, centrada i envoltada només del seu món, sinó que la idea era, en primer lloc, que l'Hospitalet i el barri conegui allò que es fa dins l'institut, però sobretot que els nostres alumnes tinguessin la possibilitat d'obrir-se al barri, a les institucions que tenim, a la vida cultural del barri, i a partir d'ahí que fossin protagonistes d'aquest mitjà de comunicació. Jo crec que qualsevol centre educatiu necessita un mitjà de comunicació de manera urgent, i crec que en aquest moment necessitem, no?, que el món conegui què es fa dins un institut.
Llavors, és una assignatura, no? És una assignatura...
Sí.
És una assignatura o és una optativa,
sí,
no?
Sí, sí. Es va configurar com a optativa, que era la manera de donar-li una continuïtat i no convertir en allò que es fa molt sovint a un centre educatiu, que és, bueno, la gent voluntària del seu temps, per les tardes, alguna gent que pot o que no pot. Volíem donar-li una estabilitat i que fos part de la vida. La manera millor de que fos part de la vida del centre és convertir-la en una matèria setmanal de dues hores que obliga a venir i bueno, deixar-ho tot per fer allò que ens importa, que és la redacció periodística.
S'hi va apuntar molta gent?
Bueno, el tenim ahí al voltant de 16. Jo vaig, com que era la primera vegada que ho fèiem, jo vaig anar d'alguna manera fent ahir de reclutar, reclutant la gent per les aules. A partir d'ara tindrà ja continuïtat al quart de l'ESO. I la idea és que des del primer dia fos una veritable redacció periodística, no tant una classe teòrica. O sigui que des del primer dia van començar a fer un repartiment de la feina i a preguntar quins temes ens interessaven, no només de la vida del centre, com he dit abans, sinó també què volien els alumnes descobrir, què volien investigar d'allò que tenim al voltant dins la ciutat. Uh-huh. I així hem començat.
Dius que no és una assignatura teòrica, que des del primer moment és una assignatura pràctica, però no sé si ja vas explicar de com es fa una notícia, de sí, les característiques sí. De la notícia.
Sí. La manera era, a partir del moment que havien d'enfrontar-se a una temàtica, per exemple, una entrevista, si anaven o volien fer una entrevista a una persona, poso per cas l'alcalde, que va venir, casualment va venir la primera setmana de curs i va aparèixer per la inauguració del curs, i, clar, havien de fer una entrevista. La primera cosa és que treballàvem com s'enfocava. No és només fer una llista de preguntes, sinó pensar què vull treure-li a l'alcalde, en aquest cas, què vull que digui, que expliqui. I, bueno, a partir d'ahir anàvem consolidant la idea de què es fa teòricament, però en connexió amb el moment on s'havia de fer l'entrevista.
Les revistes estan penjades al vostre web? no? Són unes revistes online que es poden consultar des del web de l'Institut Vilomara.
Sí, sí. Però funciona com una revista, es pot passar les pàgines i tal. Per què? La primera raó és per qüestió de diners. Mira, dels quatre números que tenim ja editats, cada número té al voltant de 40 pàgines a color. Seria un dineral. Però és que, a més, de manera digital tenim, a dia d'avui, 76.000 visites des del començament de curs, que penso que és molt per un mitjà de comunicació d'un institut. L'única manera que fos possible de comunicar-la i
d'arribar
que estigui
a
l'abast de tothom era fer-la en digital.
Anem a veure com la Sara i el Joan es van afegir a això, com és que van decidir triar aquesta assignatura. Després parlarem amb més detall de tot això. Sara, com va ser que ho tenies clar, que volies fer aquesta optativa? Va ser el Santiago que va venir a buscar-te?
A veure, el Santiago ja era el meu professor de castellà i a mi sempre m'ha agradat aquestes coses, sempre m'ha agradat molt el disseny, sobretot, i ja volia fer alguna cosa relacionada i just quan el Santiago em va presentar la idea de doncs volem fer una revista i necessitem redactors i necessitem dissenyadors, doncs em va fer molta il·lusió i vaig dir, doncs vaig. O sigui, no m'ho vaig pensar, dic, dai.
I la teva feina a la revista és? O fas una miqueta de tot?
Sí, o sigui, bueno, és que tots fem una mica de tot, però sí. Jo normalment dissenyo, intento sempre, bueno, la majoria de les portades les dissenyo jo, o de vegades sí que redacto algun article. De fet, tinc una secció que sí que, bueno, sempre la redacto jo, vaig a buscar doncs llocs interessants a l'Hospitalet i ja també faig jo un disseny, que és una mica com un còmic.
I com tenies? Tu tenies coneixements de disseny? És una cosa autodidacta?
Sí, és un hobby.
Sí?
És una cosa molt, bueno, que a mi m'agrada i llavors vaig provant i el que surti. Sí que potser m'agradaria fer-ho en un futur, però de moment vaig mirant i...
Vas provant. I tu, Joan, com és que vas entrar en aquesta optativa revista?
Doncs jo no tenia ni idea d'existia aquesta oportunitat de fer el que m'agrada, perquè jo de gran vull estudiar periodisme o comunicació visual i jo anava a fer STEAM, que és una optativa més de l'institut, i de sobte va entrar el Santiago, que jo no el coneixia, el coneixia de vista de l'institut, va entrar a la classe i va dir que n'hi havia una nova oportunitat, una nova optativa de fer, que era premsa i comunicació, i quan la va dir jo no vaig tindre el dubte de faig, no faig, jo vaig dir que sí perquè era una oportunitat per fer el que m'agrada i de començar a assajar una miqueta pel futur.
Tu fas, bueno, ara parlarem de l'estructura de la notícia, però tu t'encarregues sobretot de temes redacció o fas també una miqueta de tot?
Jo me n'encarrego més a tema redacció i junt a la meva companya, perquè som com un grup, fem redacció d'articles, entrevistes, etc. i també fem la maquetació, que després el Santiago l'acaba de fer els tocs màgics de l'última passada i això.
Pues expliqueu-me entre els tres, qui vulgueu, quina és l'estructura d'aquestes revistes? No? Suposo que té seccions fixes, com deia la Sara, que hi ha una secció d'Espais de l'Hospitalet. Expliqueu-me quines són les coses que es tracten en aquesta revista.
Explico jo un moment i ara ells continuaran també, perquè la idea era al principi obrir-la de manera que els alumnes poguessin aportar idees, seccions noves i tal. I no està molt tancada d'aquesta manera, està oberta, però sí que tenim una sèrie de seccions. Per exemple, la Sara, que estava explicant que ja fa reportatges per l'Hospitalet, em sembla que és una cosa molt interessant.
Sí, aquí ho estem veient ara, sí.
Aquí la tenim, precisament, perquè ella va a llocs que li interessen, s'entrevista amb el director, la directora, el responsable del centre cívic o del poliesportiu, però no només li fa preguntes, sinó que tira del fil per veure també la problemàtica. I jo crec que és un tema que ha sortit i que comença també a tindre molt d'interès entre els alumnes. Allò de no només informar, sinó també preocupar-nos per saber què funciona bé, què funciona malament, i poder fer també una crítica constructiva d'allò que tenim a l'Hospitalet. I bueno, tenim seccions d'aquestes, hem fet també entrevistes a personatges importants, per exemple, el Joan li va fer una entrevista també al director del museu de l'Hospitalet, i la idea és anar en aquesta direcció.
Llavors, continuem amb les seccions.
Sí, doncs, bueno, sobre el que deia el Santi, és que Jo crec que d'una revista que fem adolescents, el que més s'espera és que fem coses com boniques o com tot coses bones, que també fem doncs, coses d'interès o per gent que té més hobbies o coses així, però també busquem una mica crear una necessitat de, doncs, de saber més sobre la ciutat o, per exemple, jo els meus articles, normalment el que intento també és una mica donar veu a algunes problemàtiques que potser veiem en la ciutat. Bueno, l'últim article que vam fer al Poliesportiu de les Planes i m'explicaven una mica doncs, que s'ha abandonat una mica la institució i que hi ha aquest abandonament una mica per part de l'Ajuntament. Llavors, nosaltres també el que volem és donar veu a, que, a aquestes problemàtiques i doncs, que se sàpiga.
A part d'aquesta secció de l'Hospitalet, que dius que heu parlat del Poliesportiu de les Planes, te'n recordes d'altres temes dels que heu parlat?
Sí, dius de seccions fixes, sí, no?
No, de la secció aquesta de l'Hospitalet que fas tu, quins altres temes heu
tractat? És que de moment anem buscant llocs perquè fem cada dos mesos traiem un, i també vaig estar al Centre Cívic de la Florida, i bé, també em van parlar una mica d'això, donant una mirada més per si la gent vol venir, que pugui vindre, perquè és un centre que normalment ho veiem com un casal d'avis, m'entens? Sí. I no és així, i tothom que vulgui pot anar, i doncs, pot ser un punt de trobada, llavors intentem que la gent ho sàpiga.
Bé, seguim amb això, seccions més o menys fixes que tingueu.
Tenim una secció que surt cada mes, que la fa una companya, que va sobre la música, llavors parla amb professors, amb alumnes, per saber el que els agrada música. Aquest mes sortirà també el tema de les dones dins la música i després tu tens les teves coses.
Joan, tu fas moltes entrevistes, no?, segons el Santiago.
Sí, jo he fet, la veritat, que bastantes entrevistes i...
Entrevistes a personatges relacionats amb l'Hospitalet.
Sí, l'altre dia vam fer una entrevista a Berta Bou, que és una futbolista que ara està visquent a Itàlia.
I és de l'Hospitalet?
És de l'Hospitalet, sí. I va estudiar al Vilomara, justament, un cicle...
No nascuda a l'Hospitalet, però sí que...
No nascuda a l'Hospitalet, però va estudiar al Vilomara.
Va ser jugadora del Barça i...
Sí, i va ser jugadora al Barça un temps, després es va anar a Itàlia i de moment està allà. I jo, juntament amb la meva companya, que està allà assentada, tenim una secció que és Gent de l'EH pel món, que és una secció de... gent nascuda a LH que la gent no sabia que havia nascut a l'Hospitalet i que ha fet coses rellevants.
I jo crec com per exemple?
Com per exemple Núria Espert, és una actriu de teatre molt reconeguda que va néixer a Santa Eulàlia i que molt poca gent sap que ha nascut aquí a l'Hospitalet. Després ara estem fent Antonio Orozco, que sortirà a la següent revista.
Però intenteu parlar amb ells o feu un reportatge parlant d'aquest personatge?
En aquest cas fem articles, reportatges, perquè sabem que és una feina complicada, però no impossible. Ho intentem moltes vegades, però com a vegades no pot ser, doncs sí, fem un article i un reportatge.
Estem allà darrere d'un par de persones. Sí? O sigui, costa, però a veure si molesten molt.
Sí, ho aconseguiu,
cosa.
No?
I llavors això, doncs, jo crec que l'objectiu de la revista és donar a conèixer a la gent jove, perquè actualment jo crec que molta gent no veu les notícies o no li importa tant les notícies sinó té tanta cultura o tanta consciència del que està passant al món, doncs nosaltres intentem obrir-nos i explicar al món, a la gent jove, que és el que passa al món, que és el que ha passat a l'Hospitalet, a la seva ciutat, perquè és molt important, no?, conèixer les teves arrels i què passa al lloc on vius, i nosaltres intentem obrir-nos a això.
El Santiago deia que vau entrevistar l'alcalde en el primer número. No sé si va ser difícil, el que deien, de vegades no és tan difícil fer l'entrevista o redactar-la com aconseguir aquesta entrevista, no? El tema de la producció. No sé com va anar el tema de l'alcalde, si el vau assaltar i us va dir que sí des del primer moment, si vau tenir problemes...
Sí, sí, el vam enxampar perquè venia i venia un acte, bueno, pues, un protocolari, no?, amb tot el séquito que porta sempre, no?, la encarregada de premsa, la cap de no sé què, i bueno, van apropar-nos, però sí que havíem de respectar l'ordre, que fins que no acabés la passejada per l'institut no podíem parlar, però bueno, ahí estaven les alumnes preparades i van improvisar unes preguntes perquè van ser d'aquesta manera.
En aquell moment.
Aquí te pillo, sí. Aquí te mato.
Hi ha altres persones que hagueu entrevistat així de la ciutat o durant aquests mesos?
Bé, ara estem planejant ja per el mes que ve un reportatge sobre Arnaz Bravo, que és un artista, i la seva, bueno, la fundació que porta el seu nom està a l'Hospitalet. Llavors estem intentant contactar amb el cap, el que porta tota la fundació. Sí, i doncs a partir d'allà fer un reportatge sobre aquesta persona o també sobre el que fa la fundació.
Hi ha algú que hagueu fet ja? Alguna entrevista dels altres números? No recordes, no?
Sí, fem un repàs. Hem fet el director del Museu de l'Hospitalet, que va sortir d'ahir una informació molt interessant, perquè jo crec que l'Hospitalet necessita museus i una inversió més important. I va sortir ahir, no va ser una entrevista per plaer, no? Vam treure informació molt interessant. Vam fer l'entrevista a Berta Bou, que és una antiga alumna. Sí. Tenim una secció que és antics alumnes de l'institut. Per exemple, vam fer també una entrevista a una antiga alumna que tenia la revista quan es feia en paper a l'any 95, que és mare d'una alumna que ara és part de la revista. Que és una cosa
molt... mare que havia estat, que havia fet la revista anterior
i ara la filla fa la revista que la tenim aquí a aquesta alumna. Hem fet entrevista també i tenim pendent la de... Sí. Arnaz Bravo, per cert, no sé si la gent ho sap, però tenim aquí a Avinguda Carrilet una escultura enorme, que és d'Arnaz Bravo. I jo crec que necessita molta més atenció. I tenim ahí pendent de rebre també el moment de poder fer la entrevista. I diversos llocs també del centres cívics i organismes. Hi ha molt de moviment de la vida cultural. Artistes que viuen o tenen aquí el seu taller de creació i volem anar enrere de tota aquesta gent. No?
No sé si també feu notícies de l'institut, perquè dèieu que també una idea és donar a conèixer també a l'institut. No sé si feu alguna cosa.
Sí, la veritat és que sí, tenim un apartat que són notícies que expliquem durant tot el mes el que ha succeït a l'institut, com per exemple celebracions, qui ha vingut a l'institut, perquè moltes vegades nosaltres no ho sabem, però venen persones a fer tallers, a fer... quan
xerrades,
nosaltres no estem.
Així, no?
I sí, és una forma també d'explicar a la gent que no, a l'institut no només estem estudiant, que també fem coses culturals i que ens serveixen per omplir-nos a nosaltres.
Sí, o fins i tot coses que encara no han passat o que la gent de l'institut ha de saber. No sé, per exemple, al Carnestoltes vam estar parlant una mica de com es faria. Doncs per molta gent que potser no s'entera del que passarà, perquè de vegades no es parla del tot, i llavors ho tenim allà, i si hi ha persones amb dubtes, doncs de vegades sí que està allà. I abans teníem també, la seguim tenint, una secció que és Arxiu Vilomara, i aquí també parlem, més que notícies, coses que passen a l'institut o com, coses fixes, com l'aula d'acollida, la CIA, o el Departament d'Orientació, que són més com serveis que dona l'institut i que intentem que tothom conegui.
Quines són les principals dificultats amb què us heu trobat?
La maquetació jo crec que és una de les feinades més heavies, perquè, esclar, nosaltres arribem allà nus, sense saber res, i quan ens posen un article davant, una entrevista, qualsevol cosa, i nosaltres hem de transcriure-la, i després posar la maca perquè quedi bé la revista...
I que tingui una llargada determinada, clar. No pot tenir 20 pàgines una entrevista, no?
Esclar, i saber què és l'important per posar-la a la revista, que és el que més interessarà a la gent, tant de l'exterior com dins de l'institut. I una estètica, no? Perquè mantingui una estètica comuna, tota la revista, també hem de ser conscients del que han fet els altres companys. Jo crec que és la feinada més...
I redactar? Perquè jo no sé si ara als joves d'ara us agrada molt això Bueno, del que tu dius, no? És, faig una entrevista, tinc tota aquesta informació i ara anem a donar-li forma de notícia. No sé si feu servir la IA o si us agrada redactar.
A mi personalment m'agrada, perquè a mi m'agrada escriure i llavors és una cosa que és una feinada i és bastant... Uf, sí, cansat.
Feixuc,
no?
Sí, jo sabia que ibas a preguntar per la intel·ligència artificial, però sí que hi ha una cosa que els periodistes sabeu, que és una cosa molt dura, molt pesada, que és allò de quan has fet una entrevista i portes la gravació de no sé, una hora de gravació...
Transcriure-la.
Allò de transcriure-la, i sí que ho fa sí. la intel·ligència artificial i lleva molta feina, perquè ell ho va descobrir.
A mi
no?
M'ha salvat molt, això.
Allò de agafar, posaves ahí l'arxiu de veu i els transcriu. No?
Bueno, és una eina, però després, al final,
Bueno, també està guai com que quan tu llegeixis que tinguis una idea de que això ho ha fet una persona, m'entens? Sí.
Que altres dificultats. El Joan deia aquestes, de tema maquetació, d'acabar de fer la notícia, del disseny, de l'estil... No sé, vosaltres, quines dificultats us heu trobat?
El temps.
El temps?
Sí, és que treu una mensual... Sí, està bé, però de vegades, si s'ajunten doncs, festes, un dia festiu, un altre que potser hi ha una vaga o coses així, després arribes a... No sé, potser queden una setmana i has de fer moltes coses, però a veure que està bé, a més, després quan ho acabes et sents com un crac, saps? És com... normal.
Bueno, això és la vida diària, no? De qualsevol feina. Sempre hi ha una data màxima, no? Una data límit. El Joan comentava que potser hi ha molts joves que no s'informen, això està constatat, no? I que molts joves doncs, només miren xarxes socials i només miren doncs, coses que portin plaer i no reflexió. No? Això és meu, eh? No ho has dit tu, eh?
Sí.
Suposo que és una mica com és això.
Totalment d'acord. Jo crec que també les xarxes socials ens controlen per l'algoritme, no? I ens surt el que realment nosaltres no busquem ni volem. O sigui, ens surten informacions que moltes vegades no són ni contrastades. ni res. I això fa que molta gent cregui coses o tingui informacions que no són verdaderes i les persones mateixes es creuen aquestes informacions i nosaltres estem per dir-li al món el que els passa al costat de la seva casa, que moltes vegades no és el mateix que surt a les notícies.
Yeah. Sí, digues.
No, sí que és això també. Potser entren una mica en la part de crítica. Doncs, hi ha molts reportatges que els fem també per intentar separar una mica aquesta idea de la percepció pròpia o la percepció de la ciutat. Uh-huh. I bueno, al final és això, que si és una revista de barri també volem parlar problemàtiques, però també volem que la gent s'adoni que l'Hospitalet té moltes coses per oferir.
Vosaltres sou consumidors de notícies?
Sí. A mi m'agraden més... O sigui, m'agraden més els anàlisis. Sí.
O sigui, bueno, notícies. Vull dir, vosaltres llegiu mitjans de comunicació o veieu notícies a la televisió o escolteu...
Sí.
Habitualment.
Doncs depèn una mica. A mi m'agrada... És que jo crec que jo soc molt de coses visuals i a mi m'agrada que les coses com tinguin un suport visual o tinguin com una cosa darrere que jo pugui reflexionar. Uh-huh. M'entens? O sigui, doncs si... No m'agrada, per exemple, no sé, llegir una notícia que com super depriment i no puc treure res d'allò i només puc deprimir-me i dir, jo.
I tu, Joan?
Jo sí, jo des de petit, bueno, jo estic acostumat a veure a casa les notícies sempre a l'hora de dinar i la veritat és que sóc consumidor i m'agrada informar-me, no, de les situacions que n'hi ha actualment al món perquè vulguem o no ens afecta, ens acaba afectant d'alguna manera.
I fas també com la Sara, busques eines que et permetin la reflexió, que no sigui simplement una notícia pura i dura i freda i negativa d'alguna cosa que ha passat?
Sí, a mi, bueno, no buscar-les, però a mi m'agrada treure reflexions. A mi m'agrada veure una notícia i després poder analitzar i dir, ostres, aquesta situació pot anar més enllà o aquesta situació no és tan dolenta com la volen pintar, perquè moltes vegades també ens trobem amb mitjans de comunicació que exageren coses per ficar-nos idees que els interessa donades les seves circumstàncies, perquè n'hi ha mitjans de comunicació que estan més polititzats i que intenten polaritzar la gent més que altres, que són més neutres i centralitzats. M'agrada informar-me.
Ja ho heu comentat una miqueta, però penseu que aquesta revista canviarà una mica els hàbits de consum informatiu dels vostres companys? El Santiago diu que heu tingut moltes entrades. No sé com ho veieu, parlant amb companys del vostre curs o d'altres cursos, com veieu que s'està portant a l'institut?
Jo no m'esperava que tanta gent l'anés a veure.
Sí.
O sigui, m'he trobat companys de classe que han dit he llegit la revista, han sigut xulos els articles, no sé què, no sé quant, i jo dic, ostres, doncs no m'esperava, pensava que era una tonteria que no... Bueno, una tonteria no, però que no l'aniria a veure tanta gent.
A veure, a mi també m'ha sorprès. De vegades, a principi de mes, quan surt la revista, doncs estem a classe i de sobte un treu l'ordinador i es posa a mirar-la.
Sí.
I no, són coses que, doncs, que fan gràcia, però jo crec que sí que hi haurà persones que li donin més d'una volta. O, per exemple, també trobem doncs, pares o famílies que sí que els interessa molt i saber el que fem, però també saber com el que pensem nosaltres com a joves.
Que també està bé, no?
Exacte.
Que no sigui només una revista adreçada a alumnat, sinó també a les famílies.
Exacte,
no?
Sí.
Santiago, tu quina valoració fas d'aquests 4 números, no? Porteu?
4, sí, ara és el... Bueno, van començar, clar, el setembre, vam preparar l'octubre i hem anat ahir, i fa un número per mes. Per a mi, allò que estava dient el Joan, que ho deia amb broma, no? Allò de, és que parecia una tonteria. És que jo crec que molt sovint als centres educatius tenim la idea que, bueno, aquí fem tonteries, no? I bueno, jo crec que el que ha provocat la revista és precisament aquesta idea de hi ha aquí una llavors que ha crescut i que no ens esperaven, no? Els alumnes no s'ho esperaven i de cop i volta veuen que hi ha una cosa ahí interessant, que a més està molt ben feta, la Sara és responsable de bona part del disseny, el Joan també està fent coses molt interessants i molts alumnes que estan aquí. Clar, veuen una cosa que està ben feta, que és atractiva, que parla de temes que em pertoquen d'alguna manera, i jo crec que és la sensació aquesta de estem aquí sorpresos, no? Bueno, benvinguda a ser aquesta idea que provoca un efecte que no estava esperat.
Doncs Santiago, Sara i Joan, moltes gràcies per acompanyar-nos, per explicar-nos l'origen i com ha anat evolucionant aquesta revista. Espero que després de sortir aquí encara tingueu més visites i que continueu pues, això, donant a conèixer el vostre centre i donant a conèixer la ciutat al vostre centre.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies. Gràcies. Gràcies.
Aquesta setmana a la secció EOILH Explorers parlem del Fort Can Tinyol. Dos alumnes de nivell C1 d'anglès són els protagonistes per parlar-nos d'aquest establiment. Recordeu que podreu consultar la carta a aquesta secció amb subtítols en català i en anglès a lhdigital.cat.
Hi Maria, what did you do last weekend?
Hello Salvador, I went to have breakfast in Panaderia Tinyol with my sister.
Oh, that sounds great. I read an article about this chain. Not only is this bakery conscious about the environment, but they also collaborate with NGOs and their products are handmade.
Yes, I have heard that it's a socially conscious chain that respects the environment. When they have to prepare their packaging, what they try to do is reduce the impact as much as they can. Nowadays, they don't use plastic bags. Instead, they use compostable and biodegradable materials.
It seems like a remarkable initiative for such an influential chain in the neighborhood of L'Hospitalet. It's immensely important that they keep their ecological footprint in mind. Besides, they also collaborate with social entities to take advantage of the surplus and help in the same way to people who really need food.
Wow, they kill 2 birds with 1 stone. Rarely have I seen a change with such solid and consistent values.
Yeah, it's so important because in Spain, in 2024, 1,125 million kilos of liters of food have been wasted and approximately 12.5 millions of people are at risk of being in poverty or social exclusion. So, Tinyol collaborating this way is having a valuable social impact.
Apart from that, it is also remarkable that their products are artisanal.
Yeah, that's great. Also, they adapt the products according to the time of the year. They do coca de San Juan, panellets, Christmas sweet, tortilla de reis, Catalan fritters, and Easter cake.
In fact, when I went there, there were a lot of different types of panellets. I tasted raspberry ones and they were incredible. My sister, instead, she ordered the traditional one with pine and nuts.
My mouth is watering with thinking about it.
Totally. Furthermore, when you enter the bakery, it feels welcoming. It has chairs and wooden tables, sofas and soft lighting, which makes the place feel really welcoming. It feels like a familiar space, not like a big chain.
Do they already have several bakeries in the area? I had no idea that there were so many.
Yes, they have in total 12 bakeries between Hospitalet, Esplugas and Cornellà. But what I appreciate the most is their closeness. It's not only a business, it's part of the neighborhood.
It sounds great. After this conversation, I am dying to try Tignol products.
You won't regret it.
La setmana passada us oferíem un Connexió Frederic Mistral molt especial, un informatiu amb notícies elaborades per l'alumnat. Si la setmana passada els protagonistes eren els alumnes de quart A, aquesta setmana el torn és de l'alumnat de quart B. Aquesta classe ha preparat quatre notícies. Una d'elles és falsa, la sabreu trobar? Aquesta secció és la pràctica final del tàndem de comunicació audiovisual de l'Escola Frederic Mistral amb Televisió a l'Hospitalet.
Notícia d'última hora. Ha caigut un meteorit a París. La roca de petites dimensions ha impactat a un ascensor de la Torre Eiffel, deixant a 5 persones ferides i lleus. Aquest matí passat les 10, una roca espacial ha aterrissat a la torre al centre de París. El meteorit ha colpejat contra una finestra de ascensó con a condicions estranyes i deixant a tothom sense paraules.
Milers de turistes hi eren presents i molts testimonis ho han enregistrat amb els seus mòbils. Les autoritats i emergències han reaccionat ràpidament atenent els afectats. Aquest accident ha deixat la ciutat en un caos total. S'està investigant la procedència d'aquest meteorit i les possibles conseqüències. Us mantindré informats.
Les escoles de l'Hospitalet han reaccionat al canvi climàtic i han decidit construir uns tendals als patis de les escoles. Durant els últims anys, el canvi climàtic està afectant molt a la nostra ciutat amb temperatura cada vegada més altes.
És per això que l'Ajuntament de l'Hospitalet va començar a posar tendals als patis de les escoles. D'aquesta manera tindran més espais amb ombra. Durant el 2026 continuarà amb les escoles que falten.
Thank you. Un tren va descarrilar provisionalment 45 morts i encara 35 ingressats. Van tenir lloc passat 18 de gener a l'Amor, a Còrdoba. Sent una gran tragèdia de tren d'alta velocitat. Els investigadors han passat dies intentant averiguar el motiu d'aquest accident.
Finalment, han trobat un rai de via trencat en el punt tràgic. Tot això no se sap si és causa o conseqüència del descarrilament i es continua investigant. El passat dijous 29 de gener es va celebrar un funeral d'estat per les víctimes mortals de l'accident i els seus familiars amb la presència del president, els reis i diferents autoritats.
Donald Trump bombardeja Venezuela, deixant-les sense llum en una gran part del capital. El motiu del seu atac era agafar el president Nicolás Maduro. El mes de gener, tot començant l'any, Donald Trump va bombardejar Venezuela. Amb aquest atac va deixar a moltes persones ferides.
També va deixar la ciutat sense electricitat i sense saber què fer. L'objectiu era capturar a Maduro i ho va aconseguir. S'ha parlat que l'atac el que realment volia era quedar-se i gestionar el petroli del país. Les opinions d'aquest atac estan molt dividides. Donald Trump assegura que aquest fet no serà aïllat, ja que considera invertir en altres països.
Les facultats de Medicina i Ciències de la Salut i Infermeria del campus de Bellvitge impulsen una formació pràctica de l'alumnat a través de la realitat virtual immersiva. La iniciativa, que compta amb la participació d'uns 40 estudiants, pretén compartir experiències i coneixements entre els graus d'Infermeria, Medicina, Podologia i Odontologia.
Gràcies a les ulleres de realitat virtual, l'alumnat observa i viu en primera persona l'atenció que rep un pacient amb diabetis, que és atès per una infermera que tracta la seva cronicitat, una metgessa responsable del diagnòstic i del tractament, una podòloga que aborda les complicacions associades al peu diabètic i també per un odontòleg que tracta problemes de periodontitis. L'objectiu és que aquesta pràctica es permeti comprendre millor el recorregut assistencial del pacient i reforçar la coordinació entre especialitats.
Que coneixen el rol de les altres disciplines. Perquè un cop siguin professionals i hagin de treballar amb altres professionals i hagin experimentat una experiència de treball interdisciplinar a la universitat, ja que comparteixen campus. Almenys aprofitem que també es coneguin entre ells quan són alumnes, no quan són professionals. La tecnologia, si fas un bon ús i l'integres dins del coneixement i d'uns objectius d'aprenentatge i un debriefing després per comentar l'experiència, té una vessant pedagògica, ja no és un joc. És una vessant pedagògica perquè nosaltres hem dissenyat aquest escenari. Els professionals hem dissenyat aquest escenari amb una empresa tecnològica, és a dir, l'hem fet a mida dels nostres objectius d'aprenentatge.
Aquesta formació multidisciplinar ha estat possible gràcies a l'aplicació de les noves tecnologies, una experiència que ha valorat de manera positiva l'alumnat.
Bueno, algo nuevo que no solemos hacer, que no suele verse y muy entretenido, la verdad. Puede ayudar, obviamente, sin embargo, no debemos de abandonar el sistema de siempre y tal, como ayuda está muy bien, pero sí que es verdad que sustituirlo en ningún caso.
Tener el lujo de hoy en día poder visualizar todas estas cosas a nivel real es una novedad y es algo muy útil y yo creo que lo correcto sería fusionar todo de una manera global en la que sacamos el mayor beneficio de todo.
Aquesta experiència suposa un pas endavant en la formació integral dels futurs professionals sanitaris, fomentant el treball en equip, la visió global del pacient crònic i la col·laboració entre disciplines.
L'Institut Llobregat ha dut a terme una protesta a les portes del centre per reclamar al Departament d'Educació la contractació de vetlladors i vetlladores que donin suport a l'alumnat amb mobilitat reduïda. La mobilització respon a la situació de 3 alumnes del centre que necessiten aquest suport en el seu dia a dia per poder cursar els estudis amb normalitat. Segons el centre, la manca de vetlladors i vetlladores dificulta la seva plena integració i el seguiment de les classes en condicions d'igualtat. El problema, expliquen des del centre, és que en l'educació postobligatòria els suports de vetlladors estan molt restringits. En el cas de l'Institut Llobregat, les hores assignades són molt limitades i insuficients per cobrir les necessitats reals de l'alumnat. El centre ha hagut de gestionar directament la contractació del servei a través d'una empresa externa.
Si l'educació és un dret, l'educació pública ha de garantir aquest dret, i aquest dret és indestriable de si estàs en obligatòria o en postobligatòria, perquè tu les teves necessitats, en aquest cas de mobilitat, les tens igual, perquè si no, no estàs garantint la igualtat d'oportunitats i sobretot no estàs garantint aquesta inclusió que sempre se'ls ompli la boca a l'hora de fomentar-la entre un alumnat amb un perfil molt concret, no?
Durant aquesta setmana, més de 1.200 alumnes de 16 centres educatius de l'Hospitalet participen a les jornades Connecta Futur, una iniciativa de l'Oficina Jove. La iniciativa s'adreça a l'alumnat de quart curs de l'ESO i té com a objectiu crear un espai de reflexió, autoconeixement i acompanyament en l'àmbit de l'orientació acadèmica. Està destinat a persones joves que es troben en un moment de transició educativa cap als estudis postobligatoris.
Es tracta del programa Connecta Futur, un acompanyament que l'Ajuntament ofereix des de fa dècades a l'alumnat de quart d'ESO, per tal que aquest jovent conegui tot el ventall d'estudis postobligatoris. A l'Oficina Jove de Bellvitge hi ha plafons informatius sobre tota mena d'opcions professionals, des de les més tradicionals, com la mecànica i la construcció, fins a noves professions del món digital.
Sí que fem una mostra de tots els sectors que hi ha actualment, ¿vale? I futurs sectors emergents, però sí que és veritat que temes de biotecnologia, temes de tecnologies de la informació i la comunicació i temes de serveis a les empreses són els temes que ara mateix també estan en auge.
Rebre aquest cop de mà per triar els estudis orientats al futur professional té bona acceptació en general entre l'alumnat.
Ahorita no sabía qué hacer, pero ahorita ya que me están haciendo las charlas y todo eso, ya yo he sabido que quiero hacer de grande.
Porque yo voy a ser cardiocirujana y porque me apasiona la biología, la física y la química y todo eso.
Molt bé, perquè és molt interessant aquest tema, perquè després de l'ESO és molt difícil elegir una cosa que és molt important per al teu futur.
És el que toca, eh? Algun cop en la teva vida has de tomar decisions i aquest és el cop.
Les sessions també inclouen dinàmiques i activitats en grup, amb l'objectiu que la decisió de què fer en acabar l'ESO sigui plenament conscient i s'ajusti als desitjos de cada alumne. A banda d'exposar les opcions acadèmiques, també es posa l'accent a les qualitats potencials de cada alumne.
Però també hi ha unes competències transversals que cada vegada més les empreses demanen. Com és la planificació, com pot ser la iniciativa, com pot ser l'autoprenentatge.
Les sessions del programa Connecta Futur a l'Oficina Jove de Bellvitge s'allargaran fins al 19 de març.
L'Oficina Municipal d'Escolarització, l'OME, de l'Ajuntament de l'Hospitalet, està distribuint la guia dels centres educatius de l'Hospitalet del curs 2026-2027 per arribar a 5.000 famílies de la ciutat que tenen infants de 3 a 12 anys, de 3 i de 12 anys, és a dir, que inicien un nou cicle educatiu. La guia també es pot consultar online. Aquesta guia recull l'oferta educativa de la ciutat, les dades, les característiques i els serveis de cada centre, les adreces d'interès, la informació sobre el sistema educatiu. La preinscripció escolar començarà el pròxim 4 de març. La Universitat de Barcelona ha començat a posar en marxa a l'Hospitalet el programa Ubinding, destinat a reforçar les habilitats lectores dels escolars. És el primer curs en què s'implementa a la ciutat i ja està en marxa amb més d'una desena de centres educatius, amb la participació de més de 400 alumnes d'I5 i de primer de primària.
Tota aquesta mainada fa primer de primària a l'escola Lola Anglada de Can Serra i avui faran una sessió de reforç de les habilitats lectores, inclosa en el projecte U-Binding, que impulsen el Servei de Salut de l'Ajuntament, el Centre de Serveis de Psicologia de la Universitat de Barcelona i la Fundació Josep Finestres. Personal de diverses disciplines com psicologia i logopèdia, entre d'altres, especialitzat en dificultats d'aprenentatge, organitza als centres educatius activitats lúdiques i participatives per reforçar aspectes com la descodificació de signes, el vocabulari, l'atenció, la comprensió lectora i la sintaxi. Avui han explicat un conte de forma oral i per comprovar el grau d'atenció i comprensió, la canalla havia de respondre les preguntes que s'anaven formulant, aixecant la mà o picant de peus.
El que fem és treballar velocitat lectora perquè hem vist que era la part més important per poder fer aquesta habilitat, no? aquesta mecànica lectora, que és la que necessitarem després per fer tota la part comprensiva. I el que fem és fer un mix entre el que puguin fer mecànica lectora, el poder tenir una bona habilitat lectora per després que puguin passar a tenir una bona comprensió. No? Ara estan aprenent a llegir perquè després la lectura els serveixi per aprendre.
A més de l'activitat grupal a l'aula, el projecte U-Binding també preveu atenció individualitzada segons les necessitats específiques de cada infant en termes de velocitat i tècnica lectora en català.
Cada nen ha de fer una sessió setmanal o quatre sessions setmanals, depenent del nivell de fluïdesa que tenen. Llavors, perquè realment una de les coses molt importants de la lectura és la pràctica. Sense la pràctica és impossible que els nens i nenes puguin llegir de forma fluida i sense aquesta fluïdesa és impossible que després comprenguin el que llegeixen. Llavors, ens ofereixen aquesta possibilitat, doncs endavant.
Aquest curs, el projecte U-Binding, arribarà a 400 infants d'I5 i primer de primària de les escoles Lola Anglada, Joaquim Ruïra, Bellvitge, Pare Enric Dussó, La Carpa i Charlie Ribel i també el Col·legi Alpes.
Aquesta setmana els protagonistes de la secció A mi m'agrada són la Noa i el Hugo del Col·legi Tecla Sala, que ens recomanen un llibre i una sèrie.
Jo sóc la Noa, tinc 10 anys, vaig al Tecla Sala a 5è B. Jo us vinc a recomanar Criatures impossibles, que és de Catherine Dondel, de l'editorial Estrella Polar. El Criatures impossibles va d'aventura i fantasia, que els seus personatges més importants són en Christopher, la Mal, l'Airian, en Jellyfin i en Nighthand. Però els principals són en Christopher i la Mal. En Christopher és un noi que descobreix que el seu avi era el guardià de l'arxipèlag, que és un món màgic. És especial perquè els animals estan enganxats a ell, és a dir, que el persegueixen. La Mal és una noia que sap volar del món màgic. Té una mascota que és en Jellyfin, que és un griu. Un griu és com una quimera amb la part de davant d'àguila i la de darrere de lleó. No us puc explicar res més perquè si no és spoiler. Vaig conèixer aquest llibre perquè me'l van regalar Reis. Aquest llibre m'agrada perquè té una història molt maca al darrere i descobreixes criatures i objectes màgics. Podreu conèixer en Christopher i la Mal, que tenen una aventura única, i us preocupareu per algun assassí. Sentireu moltes emocions i potser arribeu a plorar. Jo recomano per grans i petits, però que no siguin molt petits.
Em dic Hugo Feijó Cortés, estudio al Col·legi Tecla Sala i sóc de 6è B. Us vinc a recomanar la sèrie Legacies perquè és interessant i és molt d'acció. Legacies segueix a Hope Michelson, una noia procedent d'una família de poderosos vampirs, bruixes i homes llop. Per això li diuen trihíbrid, que té una part de cadascú. Ella i les bessones Solzman, Lizzie i Josie, Van a una escola que es diu Salvatore, una escola per a nois i noies amb poders sobrenaturals. L'escola ofereix refugi per a éssers vius com vampirs, bruixes i homes llop per controlar les seves habilitats sobrenaturals i els seus impulsos. Aquesta escola té uns subjectes màgics que uns monstres que surten d'un llac que es diu Malibur van a per als subjectes per tirar-los al llac. I si cauen tots els subjectes, Malibur es farà més gran i acabarà amb tot el món. Me la va recomanar el meu pare i la meva mare. M'agrada perquè jo tinc moltes figures mitològiques com golems i de tot això, i m'agraden aquestes sèries i pel·lis. Recomanaria la sèrie als meus amics, alguns familiars meus, algunes persones que coneixi del pis.
Fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta a lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres parlarem de preinscripció escolar amb la tinenta d'alcaldia de Ciutat Transformadora, la Cristina Santón. I també farem la tertúlia de l'aula sobre un tema de molta actualitat, la prohibició de les xarxes socials als menors de 16 anys. I a més, us oferirem un nou capítol d'OILH Explorers. Us esperem. Fins dimecres. Thank you.